Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
d'abril de 2025. Benvinguts al 8è Taula per 5 d'aquesta desena temporada a Ona Codinenca, l'espai que, com us diem sempre, un cop al mes us acosta la política local i la política nacional des de la perspectiva del nostre poble, és a dir, des de Sant Feliu de Codines. Aquest dimecres, que sembla divendres, encetem un nou Taula per 5. Dimecres que sembla divendres, perquè els que tenen més sort segurament ja fan pont fins diumenge. Però sembla divendres fins i tot pels que no tenim festa, perquè aquesta és d'aquelles setmanes que es fan llargues per haver-la començat de manera totalment imprevisible, amb una apagada sense precedents a tota la península. I què s'ha de fer quan no hi ha llum al lloc? No funcionen els telèfons i no hi ha cobertura i, per tant, tampoc internet? Doncs del que s'ha de fer, segurament, ens n'hem endut alguns aprenentatges. I què es va fer? Doncs el que es fa sempre en situacions excepcionals. Sumar i remar conjuntament per tirar la situació endavant. Cecopal instal·lat a la sala de plens. Servidors públics i voluntaris treballant als carrers. I des de la ràdio, doncs fem mans i mànegues per aixecar les emissions, malgrat tots els impediments tècnics i mancances. Un generador cedit, l'experiència, la confiança i els coneixements apresos a base de l'assaig i l'error dels darrers anys van permetre que el Pau i el Ton aconseguissin fer sonar el 107.2 de la FM arreu de Sant Feliu. I aprofito aquest espai per fer l'agraïment públic als meus companys de ràdio per la determinació i per fer allò tant d'aquesta casa d'intentar-ho tot sempre. I com totes les situacions excepcionals, hem vist persones excepcionals, d'aquelles que actuen sense fer soroll. Avui mateix he conegut la història d'una persona que va acostar un walkie-talkie als seus veïns, conscient que el servei de teleassistència del que solen refiar tampoc funcionava. O aquelles persones que van deixar de treballar per ajudar la comunitat. O aquells comerços que, tot i no funcionar-los al datàfon, van fer allò que es feia abans, que és fiar els codinencs que no disposaven de diners en efectiu. La proximitat i conèixer-se és un punt a favor, i de comerç avui en parlarem. Ahir es va presentar públicament el Pla de Dinamització Econòmica, que es va aprovar a l'últim ple, i també parlarem de salut, a partir de l'aprovació del Pla Local de Salut. Quan et diuen Pla Local de Salut penses, buah, quina cosa més totxa i un pff, quina mandra. Però quan llegeixes les diagnosis dels dos plans i les accions que proposen, és ben interessant. Per tant, quedeu-vos. I tot això ho farem amb el Xavi Carrera, el control tècnic. Xavi, com estàs?
Bona tarda.
Avui derrapant tots, eh?
Sí, avui hem anat tots justos.
Tots justos. Operació sortida, es nota molt el trànsit que arriba també a Sant Feliu, i a més trànsit que un dia habitual, i hem arribat quasi tots derrapant. Sempre us diem que taula per 5 es diu taula per 5, perquè 5 les persones són les que omplen o hauríem d'omplir aquest estudi, i avui som 3. Taula per 5, format, íntim. Avui també anem amb nosaltres a Roc Badilla, de Junts per Codina, Junts per Catalunya. Bon vespre, Roc.
Bon vespre.
I a Cristian Balat, del PSC. Bon vespre, Cristian.
Bon vespre, bona tarda.
Abans d'entrar en debat, sí que us explicaré, doncs, en primer lloc, que l'alcalde, Pol Cabotí, que sol ser el representant de primàries en aquest espai, ha tingut un contratemps d'última hora, així ens ho ha fet saber. No ha trobat ningú que el pogués substituir perquè ha estat, com dèiem, un contratemps de darrera hora, i ens ha demanat que el disculpem en antena. D'altra banda, el portaveu de Junts per Sant Feliu de Codines i també cap de l'oposició, Pere Pladevall, ha manifestat amb un missatge de WhatsApp fa poca estona que no participarien d'aquest programa, i llegeixo textualment, perquè consideren que els temes que jo he proposat per tractar no són respectuosos amb el que van ser un dels principals temes tractats en el darrer ple. I aquí sí que penso que ja us haig d'explicar com han anat les coses, no? Cada setmana, cada mes, quan hi ha el taula per 5, jo proposo els temes que es tractaran a partir del que s'ha tractat en el ple o del que marca l'actualitat de Sant Feliu. Quan va néixer el taula per 5 fa 10 temporades eren temes estrictament vinculats al ple. Intentàvem, doncs, fer un resum de cada un dels plens en cada edició del programa, però el format, com tots els formats, és viu i es va adaptant. A petició també del que van dir els partits polítics al Consell Rector de la Ràdio, doncs cada vegada hem fet temes, bueno, hem fet programes monotemàtics, hem fet programes amb dos temes només o amb un sol tema perquè es puguin explicar molt millor. En aquest darrer ple, un dels principals temes que es van tractar va ser una moció presentada precisament pels grups de l'oposició, pel Junts per Sant Feliu de Codines i també pel PSC que tenim aquí representat, sobre la reforma de la plaça. En aquesta moció demanaven que s'aturés el projecte i, entre d'altres arguments, aportaven aquesta recollida de signatures que han fet els dos partits i Esquerra, que és un partit que no té representació però que també ha fet aquesta recollida. S'emparaven en aquestes 892 signatures. És un tema que vam tractar a l'Eix 59 d'aquest divendres, està posat a la portada del web, el podeu recuperar al mateix web d'Ona Codinenca, i també es va tractar el Talcom Raja de dijous. Al Taula per 5, per què vam optar per no incloure-ho? Doncs perquè dels tres darrers programes, dos s'han dedicat a la reforma de la plaça. Per tant, de les tres últimes hores, dues les hem dedicat a la reforma de la plaça. És un tema que seguirà evolucionant i, per tant, en seguirem parlant. I vam pensar que, a més, el mes passat, crec que fins i tot en antena, vam dir que havíem deixat sobre la taula el Pla Local de Salut, el reprendríem avui, i creiem que també era, doncs, honest amb els oients als quals els havíem comunicat que avui tractaríem el Pla Local de Salut, tractar-lo. Seguirem parlant de la plaça, no tenim cap problema a parlar de la plaça. Jo l'única condició que us vaig posar als partits de l'oposició que em veu demanar incloure aquest punt en el programa d'avui, i tu, Cristian, eres una de les persones que estaves a la conversa, és que el dia que em demaneu incloure un punt als quatre partits, jo l'inclouré, perquè vol dir que no estic sent fidel a la realitat. Quan la petició ve d'un sector concret, un pot llegir que pot haver-hi cert interès. I no és que no sigui noticiable, perquè si no fos noticiable no hagués sigut l'únic tema del ple que es va recollir a les 59 de divendres. Per tant, ja hem fet la feina periodística a aquesta casa de recollir aquest punt. I com dic, en seguirem parlant. Per tant, no sé si ara que us heu trobat aquí tots dos sols voleu dir alguna cosa,
volia dir una cosa. Jo vull dir que, per exemple, el tema de la plaça, ahir que vam fer la presentació del pla de dinamització comercial, que de fet en parlem, suposo, en el programa d'avui, no?
Sí.
Doncs un dels temes que, per exemple, explicava la persona que va contractar l'Ajuntament sobre aquest tema era com afecta l'urbanisme, i justament una de les coses que deia, no?, i que després en parlarem, és que calia recuperar el centre del poble i fer un centre identificable, i que era fonamental, justament, doncs, a abordar una reforma de la plaça, de fer-la pacificada, d'intentar, doncs, a través d'aquesta primera reforma de la plaça, crear un eix comercial, no?, i d'estendre aquest eix comercial. Bueno, era, diguem-ne, que de les propostes urbanístiques la principal. Per tant, el tema de la plaça no és només un tema urbanístic, és un tema de vital importància per la identitat del poble, per l'economia del poble, i òbviament també és un tema urbanístic, però que, per exemple, avui segur que en parlarem quan parlem del pla de dinamització comercial.
Bé, John, arrel del que comentaves d'ahir, sí, és cert que hi vam fer una reunió després de la presentació precisament d'aquest pla de dinamització comercial, i dos dels partits de l'oposició vam fer la petició de que enteníem que s'havia d'incloure el tema de la recollida de signatures, bàsicament perquè va entrar a l'últim ple com a moció, tot i que es rebutgés. És una llàstima que no hagi pogut venir pel contratemps al Pol, perquè, a més, amb el debat tenia personalment ganes de debatre alguna cosa amb ell, com vam fer una estoneta ahir, perquè fa servir una sèrie d'arguments que, bueno, em semblen una mica peregrins. Però no és aquest el tema pel que entrem. El tema és que, bueno, però es va decidir que tu vas prendre aquesta decisió, que s'havien d'estar d'acord els quatre no estàvem d'acord, i per tant, com en tota democràcia mana, es va decidir que no s'incluïa aquest punt. Sí que és cert que els dos, no només el pla de dinamització comercial, sinó també el pla de salut, té que veure amb la plaça. Uh-huh. Amb la qual cosa, realment, també és un punt, o serà un punt, no perquè jo ho vulgui introduir amb calçador, sinó perquè realment serà un punt que també s'haurà de parlar, no? Perquè fins a quin punt, o quina plaça, o com, o per què. El que és cert és que la nostra defensa d'haver-ho inclòs avui era per un dels arguments que et vaig donar. Que nosaltres creiem que el format que s'ha fet als altres programes, evidentment, s'ha fet, i ho agraïm, perquè bé, s'ha fet una atenció molt, molt interessant, però és un format d'entrevista, o és un format d'informatiu, que no era el format de debat que és el Taula per 5, o per 3, o pels que estiguem avui, que estem sota mínims. Però vaja, s'ha decidit que no entra, doncs no entra, ja se'n farà un altre. No? no hi ha més.
Exacte, és a dir, amb la tasca periodística hi entra la jerarquització, i jerarquitzar també vol dir deixar coses fora. Llavors, no sempre es poden tractar tots els temes tractats amb un ple al taula per cinc, però deixar-los fora en un moment no vol dir reprendre'ls en un altre. I, en tot cas, arrenquem. Com que sabeu que jo sempre us deixo, sempre que puc us deixo votar, voleu començar pel de salut o voleu començar pel pla de dinamització econòmica que es va presentar i el teniu més fresc? Per mi
és indiferent.
Doncs arrenquem amb el de salut que
jo anava a comentar això, més que res, com deies tu, precisament per jerarquització, o sigui, l'arrossegàvem del programa passat, no? Sí. Poder que el parlem i així ho traiem, no?
L'hem anat remuntant, el pla local de salut es va aprovar també per unanimitat, si no m'erro, en el ple del mes de març. És un document de 152 pàgines que es pot consultar al web de l'Ajuntament. Jo me l'he anat revisant i, certament, el que deia la presentació, doncs, hi ha indicadors i dades que són molt interessants, no? Hi ha 6 punts. El primer de tot recull aquests indicadors socioeconòmics de població, d'estudis, d'habitatge, etc. Què té Sant Feliu que benefici la salut? Doncs sobretot l'entorn natural, el clima i l'aire agradable, i també la tranquil·litat i el bon ambient. Pel que fa a l'entorn, doncs destaca aquesta orografia complicada, amb molts carrers que tenen més d'un 20% de pendent, també el nucli urbà, l'alt valor dels recursos naturals, que són un factor de protecció i també proporcionen un entorn saludable. Com a punt negatiu, el verd urbà, que està per sota els 20 metres quadrats per habitant que marca l'OMS, falten parcs i zones verdes al nucli urbà, el 16% de les persones té dificultats per moure's pel poble per les barreres arquitectòniques, i la C59 com a focus de contaminació ambiental acústica i acústica greu. Pel que fa als estils de vida, doncs, un 62% de les persones de Sant Feliu té l'hàbit de caminar, un 54% practica esport de manera habitual. Diuen que també ja hi ha un accés molt fàcil als productes processats i a l'alcohol, i destaquen que hi ha diversos aspectes que afavoreixen el consum de risc, això com a punt negatiu, no? La normalització de l'alcohol en activitats festives i esportives, i algun incivisme vinculat, doncs, a aquests factors de risc. Pel que fa al suport social i la vida comunitària, diuen que un 56% de la població té algun vincle comunitari amb el poble. També destaquen que podria ser que hi hagi segregació o de classe o d'origen, i com a punt desfavorable també la manca de suport social a la joventut i la integració insuficient de nouvinguts. Pel que fa a l'atenció més sanitària, és a dir, anem al centre de salut, un 64% de la gent encantada està satisfeta dels serveis rebuts, un 18% regular i un 10% dolenta. Això seria una mica l'anàlisi aquest que fan. Per començar, a partir d'aquí, vosaltres quina lectura en feu, o què és el que destaqueu des de cada un de vosaltres, no? Una de les coses que dèiem ahir és que aquest tipus de plans són plans tècnics. Llavors, a partir d'aquí, hi ha l'adaptació política de cada una d'aquestes dades, no? També prioritzar és fer política.
Bueno, aquests plans, el problema que tenim és que durant molts anys no se n'han fet. Ara se n'en fan. El gran perill que tenen aquest i l'altre pla és que quedin en un calaix, vale? o que no hi hagi una visió prou interdepartamental per portar-los a terme. Per exemple, el pla de salut, si tu analitzes bé les competències que té un ajuntament en salut, són poques, perquè el que seria la salut estrictament recau en competències de la Generalitat, el CAP, el que seria l'hospital de referència, en aquest cas és el de Mollet, no? I, per tant, representa que l'Ajuntament o els municipis cada vegada, bueno, haurien de tenir poques competències amb això. Què passa? Que el que... una cosa seria la salut entesa com a cura, vale? I l'altra seria la salut com actualment es comença a entendre des de la OMS i des dels organismes internacionals, que seria entendre la salut amb un concepte més holístic de 360 graus, que és la prevenció, no? I, per tant, quins condicionants ambientals, d'entorn, tens, no?, que afavoreixin que tinguis una bona salut o que tinguis una mala salut. I aquí sí que és on l'Ajuntament i els municipis tenen molt a dir, perquè tot el que és l'urbanisme, tot el que és, doncs, això que parlàvem ara, doncs, la massa verda, diguem-ne, dintre del municipi, els espais que siguin transitables des d'un punt de vista dels vianants, no? Tot això incideix. També, com fas la ciutat? Un dels grans problemes que hi ha avui dia a les nostres societats és el tema de salut mental, a vegades vinculat amb el tema de la soledat, no? Per tant, com tu planteges, per exemple, una plaça, això que ara comentàvem, no? Doncs pot tenir una incidència també amb un tema tan, tan capdalt com és el tema de la salut mental, la capacitat que tinguis de crear espais on la gent es pugui relacionar, no? Per tant, jo crec que aquest pla és una bona notícia i que és evident que l'Ajuntament hi té molt a dir, molt a fer en aquest tema, no? Si voleu, després pues, anem a entrar una mica en els aspectes més concrets.
Sí, una primera lectura, Cristian Balat, del PSC.
Sí, correcte. El pla és, com dius tu, això és extensíssim, és un pla que era necessari, correcte, és un pla que s'hauria d'haver fet abans, també. És un pla que deriva d'una època que hem tingut enrere de retallades i aquestes retallades al final només es poden combatre de dues maneres. Es poden combatre o amb més inversió o amb prevenció. Si tu no fas necessari el tractament, si tu evites el tractament perquè evites la malaltia, evites els, diguéssim, la despesa de tenir una sèrie de serveis. Sí que és cert, en això coincidim amb el Roc, jo crec que al final tothom sabem que la tasca i les responsabilitats de l'Ajuntament arriben fins on arriben. Les nostres tasques sí poden ser, i de fet sí han de ser, d'ajudar aquesta prevenció, d'ajudar de posar els mitjans que estiguin al nostre abast perquè no sigui necessari una sèrie d'intervencions o una sèrie de serveis, o no tan necessaris, perquè sempre ho seran, o no sigui tan necessari aquesta sèrie de serveis, que poder no depèn de nosaltres que es puguin donar. Discutim molt perquè el que tenim més és visible, que tothom veu i tothom té a la mà, és els serveis del CAP, diguem. El CAP si hi ha urgència, el CAP si hi ha psicòleg, el CAP... Tots en sabem, però al final és una cosa que no depèn, no està a la mà. No està a la mà de l'ens local. Ens preocupa. I treballem des del PSC, a més, hi treballem insistentment des quan els anteriors governs, quan la Laia, per exemple, era regidora de Salut, fins ara que no tenim cap responsabilitat de govern, però tenim una responsabilitat social amb el poble. I seguim apretant i seguim fent reunions amb els responsables perquè ara sí depèn del PSC. I intentem que s'implementin i que es millorin aquests serveis, evidentment en la mida del possible. Però hi ha situacions com que Sant Feliu tingui un 16%, que em sembla un número espectacularment alt, de gent amb diversitat funcional i problemes de mobilitat, i aquesta gent que estigui apartada de zones, ja no només la plaça, sinó de pavellons, em sembla una verdadera aberració. És un nombre que no es pot tolerar. A Sant Feliu és un poble que en menys de 20 anys ha doblat la seva població, i és un poble que, a més, la demografia que hi ha actualment tenim un gran percentatge de gent jove. Sembla el contrari, tothom dona per pensar el contrari, no? Que Sant Feliu sembla que hi ha gent gran, un poblet, no sé... No, no, no.
És una de les coses que es recullen aquestes dades que deien, parelles amb fills petits, sí, o parelles soles.
Soles, que esperes que... hagin de... Bueno, no, òbviament no és obligació de ningú, però que esperes que naturalment acabin tenint descendència. I al final el que fas és no només multiplicar la població del poble, sinó multiplicar-ne la necessitat de serveis, de tot tipus. I al final és el que... Al final, torno al principi, és la responsabilitat nostra com a gent que estem a l'Ajuntament o gent que treballem a l'ens local, intentar implementar d'aquestes 15 mesures que van posar, aquests 15 punts bàsics principals, pels que s'ha fet aquest pla i s'invertiran, segons la previsió, si no vaig mal errat, uns 45.000 euros, implementar al màxim aquests 15 punts de manera que, amb una sinergia entre ells, ens solucionin la major part possible d'incidències per no tenir incidències a futur i que no requerim els ens supralocals que ens donguin solucions.
Ara esmentaves aquests 15 punts. Hi ha 6 objectius. El primer és creació de la taula de salut comunitària. El segon, desplegament de la prescripció social. El tercer, cura de la salut mental. El quart, reducció dels consums de risc. El cinquè, inclusió social de les persones dependents i vulnerables. I el sisè, urbanisme saludable. I com deies, d'aquests 6 objectius se'n desprenen 15 accions concretes. No sé si val la pena que les llegim totes ara, però jo sí que voldria saber si per vosaltres n'hi ha alguna de més prioritària o per on creieu que s'hauria de començar?
Bueno, per mi hi ha tres àmbits que crec que són importants. Un, el que comentava abans, és a dir, tenint en compte que la Generalitat té les competències de salut i, per tant, tot el que seria el tema de la cura i l'atenció sanitària pròpiament dita, això s'ha de fer des del CAP, al COAP i a l'hospital. Aquí és evident que des de l'Ajuntament el que ha d'haver-hi és interlocució amb aquests ens. No pot passar com passava temps enrere, en què l'Ajuntament de Sant Feliu era l'únic que no estava representat en el Consell de Participació de l'Hospital de Mollet, per exemple, i això ha passat durant molts anys. Això no pot ser, no? Per tant, l'Ajuntament ha de participar, ha de fer una avaluació, diguem-ne, de com funcionen els serveis sanitaris i, amb lleialtat institucional amb la Generalitat, no?, treballar per millorar-los i per millorar la cartera de serveis que es poden oferir a Sant Feliu, que sempre dependrà, doncs, de la cartera de serveis generals. A vegades aquí es veuen algunes campanyes d'alguns partits que sembla que viuen desconnectats de la realitat. No? Quan es demanen urgències 24 hores, bueno, perdoni, però hi ha un pla d'urgències aprovat a Catalunya, que és el Planuc, no? I aquest pla d'urgències determina un sistema de funcionar i no es canviarà per una població. En tot cas, el que nosaltres hem de demanar és que aquí funcioni com ha de funcionar, diguem-ne, que és que quan necessites un helicòpter o si cal perquè és un tema greu et vingui i que quan necessites una ambulància medicalitzada et vingui, etc. Però determinades altres solucions que es plantegen o que es diuen o que es proposen per pura demagògia crec que no són correctes. No? Dit això, aquesta part, a part d'aquesta part, hi ha un àmbit on sí que l'Ajuntament crec que hi té molt a dir, que és en la part d'addiccions i de salut mental. No? Aquí sí que es poden fer moltes campanyes, es pot fer molta prevenció. Això s'ha de fer de la mà també del CAP, no? I aquí doncs, és un àmbit que jo crec que en el pla queda recollit. Hi ha tot el tema de salut pública, no? Les campanyes també de sensibilització, de temes d'obesitat alimentària, etc. No? I després també hi hauria la part que jo crec que també té molta incidència i que va relacionat amb molts dels temes que, inclús amb el que parlarem després, que és tot el tema que comentàvem abans de l'entorn urbà i de la salut ambiental, no? Que vol dir com plantegem el poble perquè sigui més saludable, perquè, doncs, bueno, per exemple, el que comentàvem abans de fer espais per vianants, espais més amables, espais més pacificats on la gent pugui trobar-se, etc., doncs forma part també d'aquest pla de salut mental. Fer un inventari, per exemple, a l'Arbrat, i una de les coses que flipo bastant aquest poble és que quan es mor un arbre no reposa. Vull dir, llavors sí, quan arriba l'estiu fem les grans campanyes dels refugis climàtics i obrim la biblioteca, però escolta, ara s'ha mort un arbre aquí a la Sagrera des de fot 3 mesos, no?, davant de l'església, i no s'ha reposat i vas veient forats d'aquests, no? Escolta, doncs fem un pla d'arbrat, reposem aquest arbrat, perquè justament aquí surten unes dades que no són pas bones de
zones verdes,
de zones no? verdes, no són pas bones a Sant Feliu. Tenim l'excusa o l'avantatge de que tenim un entorn natural molt, molt a prop, no? I que al final tots anem a caminar o a la carretera de Sant Miquel o en 4 minuts som al bosc. Però això no justifica, a dintre el poble, no tenir la quantitat d'arbres i d'espais verds que necessites, perquè hi ha gent que no pot anar al bosc. Bueno, aquests serien una mica, jo crec, els 3 punts resumits, els 3 blocs, no? Que crec que aquí sí que hi pot incidir molt l'Ajuntament.
I pel PSC, quines prioritats?
Nosaltres les prioritats que ens dona a entendre no és aquest pla només, sinó que és una mica tots els plans que s'estan fent en el poble, tant el de salut, el de comerç, el que s'ha intentat fer de seguretat o l'ordenança cívica, els tres grans punts que creiem que s'ha de fer incís en el pla de salut són jovent, salut mental i gent gran. A gent gran volem englobar, o ens agradaria englobar també la gent no gran poder, però gent amb diversitat funcional, que són gent doncs, que comparteixen dificultats amb la gent gran normalment, perquè al final els reptes que tenim envers ells són els mateixos. Jovent, evidentment, amb tot el tema de prevenció de consums, prevenció... No ens podem quedar en que no sigui fàcil comprar alcohol, perquè no és que no sigui fàcil, és que és il·legal. No pots,
si tens menys de 18 anys, ho és.
No hi ha que donar-hi gaire més voltes. Si és il·legal, no es pot comprar alcohol. Si algú està comprant alcohol sent menor, s'ha d'investigar i aquell local, aquell bar, aquell el que sigui, se l'ha de multar en conseqüència. Per tant, no és només la prevenció de que comprin alcohol, és la, el jovent s'ha de fer programes que els informin, s'ha de fer programes que els formin i s'ha de fer programes que els donin opcions. Se'ls ha de donar l'opció de no beure alcohol. No tens per què beure alcohol per passar-t'ho bé. I tots hem sigut joves, alguns fa més que alguns fa més i alguns fa menys, però és que tu has de tenir aquesta informació. Tu has de dir, no veig necessari prendre alcohol o fumar, ja no dic porros, vàper, tabac o el que sigui, per passar-m'ho bé. I per aconseguir això necessito opcions. Necessito opcions de lleure, necessito opcions d'oci. S'han de fer activitats. S'ha de fomentar l'activitat social del poble, s'ha de fomentar l'associacionisme, s'ha de fomentar les entitats. Això també ens porta al segon punt, al tema de salut mental. La salut mental, que afecta en una major part, doncs, el que seria la franja d'edat intermitja, no? Entre aquest jovent i aquesta gent gran, moltes vegades és causada per conseqüències d'haver tingut caresties a l'època jove sobre aquests temes. No diem que siguin conseqüències de consum d'alcohol o consum de droga o consum de falta de lleure, però sí que són conseqüències educacionals. Llavors, al final, aquesta gent, aquesta franja d'edat que ja té aquests, o ja és tendent a tenir aquests problemes de salut mental, se l'ha de poder ajudar. I ara per ara, a Sant Feliu, no hi ha programes que tractin o que ajudin en aquesta problemàtica més enllà de la pura medicació que puguis tenir amb el metge del CAP, que no és del tot correcte. De fet, per experiència relativament recent, de fet, els mateixos metges inclús del CAP et diuen ja veurem quan et trucaran. Això se li ha dit a una persona. Ja veurem quan et trucaran, però no, que no esperis que sigui. Llavors, clar, una persona que tingui problemes i que estigui en una protodepressió, una persona que estigui amb ansietat, una persona que estigui... Ja no volem parlar de temes més greus, no li pots dir, igual tens sort d'aquí 6 mesos, igual ve a veure algú, aquest senyor o aquesta senyora, d'aquí 6 mesos, pobret, sabent estarà. Llavors, salut mental, importantíssima, perquè a més deriva després en una pitjor bellesa. Llavors anem al tercer punt, és tot encadenat. La gent gran, que són gent que té normalment més opcions de més temps de lliure, són gent que necessita sentir-se activa, necessita llocs per passejar, necessita activitats adequades a la seva franja d'edat. Vull dir, per moltes correfocs que fem, la gent gran, els correfocs són molt macos des de fora, però no es senten integrats en aquí. Llavors necessita, doncs, mira, la ràdio mateix, vull dir, poder tenir programes a la ràdio, poder tenir zones on passejar, poder tenir informació de rutes pel poble o rutes properes, pot tenir activitats que els facin tenir un entorn social amb gent del seu entorn, que potser no hi tinguin contacte directe, però que generin nova acció en entitats que existeixen, però que generin cooperació entre ells. Llavors, creiem que s'ha d'incidir en aquests 3 punts. Fer programes de cara a aquests 3 grups, 3 grups que no són socials, 3 franges d'edat, de manera que interactuïn entre ells i, per què no, interlligar-los. Perquè hi ha activitats molt senzilles que es poden promoure des de l'Ajuntament, activitats de col·laboració, activitats de mentoria inclús, activitats d'ajuda, d'acompanyament a gent gran per part dels joves, d'ajuda als joves per part de la gent gran, ajudes d'activitat per a la gent que tingui problemes psicològics, mentals de franja mitjana, que puguin fer activitats i sentir-se útils i sentir-se actius, sobretot, que és en aquests casos el més important, no? Que la gent noti que el seu poble i encapçalat en aquest cas per l'Ajuntament, vol ajudar, vol fer quelcom per ells i vol donar-los una sortida i una solució i, sobretot, prevenir que no vagi a pitjor qualsevol patologia que puguin començar a sentir. No?
Roc Badiella, no sé si hi ha alguna cosa a afegir.
No, jo crec que més o menys del tema del pla de salut ho hem dit quasi tot, no?
Gairebé tot. Sí, de fet, el Cristian ara apuntava això de de la participació, i a mi una de les coses que em va cridar l'atenció, per desconeguda, potser només en el meu cas, però que és aquesta prescripció social, no? Poder posar en marxa que al CAP et receptin participar d'una activitat organitzada pel municipi o acostar-te a una entitat.
És el que deia una mica al principi. Ara un dels temes, diguem-ne, importants és el tema de salut comunitària. De fet, això la Generalitat ho està desplegant a tots els CAPs, no? És a dir, intentar la prevenció, diguem-ne, a través de la informació, no? De tots els temes, diguem-ne, d'alimentació, tots els temes de per exemple, de les persones que estan embarassades, no? Doncs de tota la informació, tot el prepart, postpart, no? Tots els temes de prevenció de salut mental, tots els temes de prevenció de trastorns de conductes alimentàries. Tot això, al final, quan tu has d'actuar perquè ja s'ha donat el tema, és molt difícil de... És a dir, per exemple, un trastorn de conducta alimentària, quan s'ha de curar, diguem-ne, és un gran problema. En canvi, el que es pot fer molt, diguem-ne, és que els primers símptomes, o abans que arribin els primers símptomes, doncs tenir aquesta prevenció, no? I, per tant, tota aquesta part de diguem-ne, de salut comunitària, no? És molt important, i és aquí on des del CAP ja està havent-hi aquesta orientació, però l'Ajuntament té una força i una capacitat per poder, diguem-ne, difondre, ajudar a difondre i també participar en això, detectar a vegades temes que potser el CAP doncs no està identificats, però que l'Ajuntament sí, a través de les escoles, a través de les AMPAs, no? És a dir, aquesta xarxa, diguem-ne, comunitària que l'Ajuntament més o menys lidera, no? Doncs aquesta xarxa comunitària és la que sí que es pot posar en marxa, diguem-ne, per atendre tots aquests casos que comentàvem ara.
Doncs, dit això, fem un canvi de bloc. Crec que aquesta sintonia, Xavi, no l'havíem sentit mai tan sencera, perquè sempre anem escopetejats.
Totalment cert.
Avui que som menys, si vols preguntar, pregunta, també.
Tranquil·la, fes.
Anem ara en aquest pla de dinamització econòmica local de Sant Feliu de Codines, que es va presentar ahir, dia 29 d'abril, a la sala de plens. El va presentar, de fet, el seu autor, que ara...
Jordi Rodó.
Que és d'una empresa que es diu Quaderna, Estratègia Corporativa, que és la mateixa empresa que ha fet el Pla de Turisme de Tavertet i un seguit de plans de turisme que s'intreu al seu web, que es diu quaderna.cat, ho podeu veure i xafardejar, que és el que he fet jo abans de dir-vos que ha fet això, perquè em va cridar l'atenció de la seva manera de treballar. Aquí també hi ha una diagnosi, que no la repetirem perquè els punts que diagnostica doncs, són molt semblants que el Pla de Salut, perquè en el fons està diagnosticant el mateix municipi. Fa també, doncs, bueno, va fer una explicació molt, molt, molt planera del que era. Jo em vaig apuntar diverses frases. Com a punt fort, per exemple, va dir que ja hi ha certa uniformitat comercial, és a dir, que els comerços que estan en funcionament ja estan endreçats, que siguem exigents i no perdem el que tenim ara, però que sí que l'espai urbà té espais liminals. Jo això no havia sentit mai aquest concepte d'espai liminal, i són aquests espais que l'orografia ha portat doncs, a fer que no siguin res, no?
Culs de sac.
Com culs de sac, sí, va posar l'exemple d'aquest tros de sota l'església, que no saps ben bé què és, no? On a vegades s'hi aparca.
En tenim molts d'aquests llocs. Sí.
Espais tontos, diríem, en planer, no? Els espais allò, aquí no hi puc fer ni res ni el contrari, no?
Exacte, va posar també destacar, en aquest cas no per bé, sinó per mal, diguéssim, els locals buits, i sí que va dir que el pitjor lloc que hi ha és un lloc que posi en venda i fa 10 anys que estigui en venda. Que tenir, textualment va dir, tenir locals buits és un drama, però tenir-los deixats encara ho és més, perquè vol dir que ningú ha passat per allà o que fa molt que és buit i això fa que ningú vulgui llogar aquest. Va fer propostes vinculades amb això, com que et deixin l'aparador del costat del teu local si és que està buit, perquè així el mantens en vida i algú altre potser s'enamorarà. I sí que va em vaig quedar amb els tres eixos finals que va dir, que és posicionem-nos, és a dir, Sant Feliu no té entitat com a marca pròpia, però potser a partir del territori, del paisatge del voltant, que ell deia pedra, aigua i vegetació, doncs ens pot atraure. Proposava aliances amb Sant Quirze i amb Bigues i Riells a partir de Sant Miquel del Fai, però també de tot aquest entorn dels cingles, el Museu de Can Xifreda com a espai a poder reivindicar, on s'expliqui tot aquest territori de Sant Miquel del Fai. I aquí sí que va dibuixar una rodona dels municipis aquests de l'entorn de Sant Feliu que tenen aquest atractiu natural i patrimonial, que era, i aquí potser escombro cap a casa, però el territori on Codina és una mica, tots els municipis gairebé era el dibuix del traçat d'aquest any. Això era aquest bloc de posicionem-nos. Després deia visitem-nos. És a dir, Sant Feliu hi vivim els que hi fem vida, però també hi vivim els que només hi dormen. Segur que hi ha gent que no ha visitat mai espais de Sant Feliu que si algú vingués de fora els aniria a visitar. I l'altre era firem-nos.
Perquè ell calculava a partir dels habitants que tenim, que són 7.000, no?, la quantitat de comerç que tenim, i diu, bueno, falten, és a dir, hi ha molta part de la població que tenim que, per dades, diguem-ne, està clar que no compren a Sant Feliu, no fan vida a Sant Feliu en el sentit que no van a comprar, vull dir, venen a dormir, venen per una qüestió, suposo, que d'habitatge, diu, viuen a Sant Feliu però no se senten de Sant Feliu, el que hem d'aconseguir és que quan la gent estigui aquí digui jo sóc de Sant Feliu, no visc a Sant Feliu. Molta gent diu, visc a Sant Feliu però sóc de Mollet, no? Aquesta dicotomia. I això, en el primer lloc que es tradueix, diguem-ne, és en les xifres aquestes que dèiem del comerç, de que diu, per 7.000 habitants, no?, hauríeu de tenir més comerç. És el que aquesta
reflexió. I llavors deia, el firem-nos, és a dir, comprem aquí, no? Deia que és molt important tenir aquest full de ruta, en el fons aquest pla també, com l'altre, és un full de ruta que estableix una sèrie d'accions que es poden fer, i fins i tot en l'apartat de pregs i apartat de preguntes del públic ja hi va haver qui deia, doncs, trobem-nos cada dos mesos al sector privat, a les institucions i les entitats que impulsen, per exemple, la Fira del Rellotge. Fem com abans, fem primer una primera lectura de, a més tots dos veu ser a la presentació, per tant tots dos podeu fer aquesta primera valoració i després concretem amb algunes de les accions. Comencem amb Junts per Codines i després anem al PSC.
Vale. Jo la primera cosa que volia posar en valor és la persona. Ho dic perquè el Jordi Rodó és una persona que ha fet molts plans d'aquests, alguns d'èxit, eh? I té exemples d'èxit, per exemple, el que va fer tot el tema de Sant Benet, de Bages, o a Tortosa, o a diferents museus. Per tant, és una persona que crec que escoltar-lo, bueno, tu mateix ho has dit, no?, que, bueno, que és una persona que hi toca, que a més és d'aquesta gent que és savi, però que sap aterrar les coses i explicar-les de manera que la gent les entengui, perquè a vegades ve gent d'aquesta que et fa el gran pla i la gran història, però de la manera que t'explica les coses, pues, dius, bueno, pues, ni idea, no? No, ell t'explica una mica el tema. I després, jo crec que va fer una diagnosi que vam tenir com tres fases, no? La primera fase va ser una fase de xoc, no?, de topar amb la realitat, de dir, escolta, no esteu enlloc, no? O sigui, sou un lloc de pas, entre Moià i Caldes, molta gent de la que teniu treballa a Barcelona, viu a fora, no? Compra a fora, no? Bueno, i aquesta anàlisi de xoc, a vegades, doncs, bueno, aquí a vegades hi ha molt aquest sentiment codinenc, però que a vegades no s'ha sustentat en res. Llavors, és important tenir aquesta anàlisi, de dir, tenim aquest problema, no? Un cop va fer aquesta anàlisi del problema, que jo crec que és un problema que a més tots el coneixem i tots el sabem, però a vegades volem mirar cap a un altre costat, no? El que va dir és, de manera natural, si no feu res en aquest sentit, bueno, pues, el que t'endirà és a ser un poble dormitori, no? En el que anirà pujant gent per una qüestió d'habitatge i gent que puja de la segona corona metropolitana que passa en Feliu per una qüestió d'habitatge, no? Però que no arrelarà aquí, no? I a més, pues, seguirà tenint hàbits de compra, de culturals, d'esbarjo, no? A fora del poble, i per tant anireu perdent personalitat, no? Això és l'anàlisi. Després, el diagnòstic, no? Després, ell fa tota una sèrie de recomanacions que, curiosament, algunes coincideixen amb coses que estem abordant i que, a vegades, doncs, quan sents l'oposició, per exemple, oposant-se a no fer res amb la plaça, doncs justament una de les coses que va dir ell és que és fonamental que construïu un centre en què la gent s'identifiqui, perquè és un poble amb una orografia complicada, amb espais complicats, no? I que per tant, que a més no ha tingut un nucli històric on hi ha l'Ajuntament, l'Església i la plaça, no? Això típic del poblet. Això no ho hem tingut, perquè nosaltres venim de nuclis diferents, no? Travessats per torrents, i per tant, d'una vegada per totes, heu de definir un centre i fer un centre potent, un centre que la gent s'identifiqui, etcètera, no? Això és justament el que estem intentant fer amb el tema de la plaça. Per tant, a vegades, quan algú fa altres propostes, m'agradaria saber en què està pensant, no? Aquesta va ser una de les coses que va dir. L'altra cosa que després va plantejar, doncs, és el tema de totes les estratègies, diguem-ne, de reforçar el comerç, no? Que passant, doncs, per coses molt senzilles, no? Com, per exemple, també coses que s'estan intentant fer, com tot el tema d'emprenedoria amb l'espai de Codines Emprèn, però tot el tema, doncs, per exemple, d'intentar evitar que els locals buits estiguin buits, no? Fer un inventari de locals buits, intentar oferir aquests locals buits, no? Parlar, bueno, tota una sèrie de tasques que pensem que es poden fer. També d'orientació, perquè a vegades la gent diu, bueno, un negoci a Sant Feliu no funcionaria. Doncs, bueno, últimament tenim també alguns exemples de negocis que han obert i que dius, hòstia, doncs realment són un èxit. Va venir, per exemple, una noia que era peluquera, no sé si la vas sentir, no? Que deia, hòstia, a mi em va
sí,
perfecte.
Sí, que era de Terrassa, no? La Marisa, sí, que ha obert fa poc.
La Marisa. I estic portant gent de Terrassa i em venen aquí i van a comprar... Bueno, doncs ens cal una mica aquesta actitud, no? De gent que diu, pues no, jo obro un negoci, l'obro amb ganes, no? Amb ganes i, bueno... Per tant, bueno, jo crec que vam passar una mica d'aquesta part, diguem-ne, més terrorífica, de dir, ostres, realment ens està fent una sacsejada, però després va donar una sèrie de solucions. També vaig trobar molt, molt important la part que ell comentava de dir, no sou un poble turístic, però teniu atractius turístics que poden fer detractors vostres, no? Tot el tema de tenir una estratègia respecte als Cindàligues, respecte a Sant Miquel del Fai, que no l'han tingut mai. No l'han tingut mai, aquesta estratègia, i és necessari tenir-la. O, per exemple, el que va plantejar de l'aliança d'aquests pobles que tu comentaves, d'aquest cercle, no? És que realment som això. Si tu et pares a pensar, realment som això. O sigui, no som aquest entorn urbà, tampoc som el Moianès, però, bueno, sí que hi ha tota una sèrie d'elements que ens identifiquen, que anirien potser tota aquesta àrea que va des de Gallifa fins a Vigues, no? Sant Quirze, i que, a més, si nosaltres aconseguim que aquesta àrea tingui identitat, que és el que ella exposava, no?, acabareu sent el centre, perquè els altres estan al voltant d'això. Per tant, acabareu sent el centre i capitalitzant això i sent una mica la capital d'això. I una cosa que, per exemple, després parlant amb ell deia, no? És, clar, diu, si aconseguiu, per exemple, fer aquest àmbit, implicar aquests tres ajuntaments, crear aquesta, com aquesta marca, no? I aneu a parlar amb la Diputació, és que la Diputació no es podrà tancar les portes. Ni amb aquests altres ajuntaments. Després perquè esteu dintre d'un pla d'espai d'interès natural i després perquè esteu dintre d'un espai que està gestionant ell, que és el Sant Miquel del Fai. És a dir, que va donar tota una sèrie d'elements que realment són molt interessants de poder treballar.
Abans de passar la paraula al Cristian, vinculat amb això de Riquedelles i també a les últimes informacions de Sant Miquel del Fai, la setmana passada vaig poder parlar amb el diputat d'Espais Naturals de la Diputació, amb el Xesco Gomar, que entre d'altres coses va anunciar que Sant Miquel del Fai l'any que ve obrirà cada dia de dilluns a diumenge i les escoles també podran fer visites de dilluns a divendres, les escoles de tot Catalunya, perquè ara hi ha un programa pilot només amb les escoles de Sant Feliu, Sant Quirze i Vigues, i també va dir que la Diputació seguirà donant suport als municipis d'aquest territori quan demanen a la Generalitat poder ser un parc natural més, perquè també fa potser 10 dies es va constituir aquesta taula de Puiggraciós, de la qual Sant Feliu també en forma part, que són tots els alcaldes d'aquest eix que dèiem, que entre d'altres coses el que treballaran perquè tot l'espai dels cingles de Bertí pugui tenir la mateixa qualificació que el que té Sant Llorenç del Munt i l'Ubac i el Parc Natural del Montseny, no? I així, de fet, hi ha una ruta caminant que es diu la dels Tres Munts, sí, que fa el GR5 i ens passa per sobre, sí, sí, però no té que... I és aquest forat que no té aquesta qualificació.
És l'únic espai que no té aquesta qualificació dels tres turons aquests que dius, no?
Exacte. Cristian, el vostre anàlisi.
A veure, val a dir que coincideixo amb el Roc en el sentit... jo vaig anar a la xerrada ahir... havíem fet un previ estudi del pla de desenvolupament del 2006. Sí que és cert, com va dir la Laia en el ple, que 70-75% pràcticament del pla és el mateix, com que vol dir que no s'ha avançat des del 2006 i hem duplicat la població. És una cosa a tenir en compte i a culpar-nos tots, no uns a altres, sinó tots entre nosaltres, perquè qui més qui menys ha estat d'una manera o d'una altra. El tema és, vaig trobar la xerrada i el Jordi, personalment, extremadament interessants. I no m'ho esperava, em vaig sorprendre, gratament, perquè sí que és cert que, en acabat de la primera part, com comentava el Roc, pràcticament jo em volia morir, dic, visc un toll de fang, o sigui, que on he anat a petar jo? Però clar, és que t'ho explica de tal manera que vas pensant i dius... És que té raó. És que quan fa que no es fan propostes noves? Quan fa que funcionem amb pilot automàtic? Quan fa... A veure, sí que és cert que també va fer una sèrie de crítiques no constructives, però perquè eren crítiques, però que eren una crítica de cara que s'havia de solucionar sobre coses més bàsiques d'imatge de tenir el poble brut, sense anar més lluny.
Diu, no, a Pobla Brut,
hi havia pública, bruts i deixats. Diu, fer un pla de xoc, a més a més, fent servir paraules, un pla de xoc de xoc radical. Vull dir, a més us necessiteu i ho necessiteu ja. O sigui, això no es pot deixar així. I són temes que això sí que els hem tractat en altres programes, en altres sentits, i que s'ha una temporada personalment en el programa nostre, a l'augment de brigada, a l'augment de seguretat i de més. I és una cosa que s'ha de tenir moltíssim en compte. Si haig de rebatre el Roc en un sentit, ha dit que els grups de l'oposició no volem la plaça. No és cert. Els grups de l'oposició, i parlo en aquest cas personalment pel PSC, volem una plaça que mantingui la seva essència, volem una plaça que se li faci les reformes necessàries per mantenir-ne la seva essència, el seu pal, que segueixi sent el pal de Pell de Poble. De fet, va fer servir l'expressió al Jordi de qui perd el centre, perd el nord. La plaça ha de ser el centre. Tot això està en el nostre programa, ho hem volat sempre. La plaça ha de ser el centre, ha de ser la vida, ha de ser el cor del poble. No, el que no volem és que es faci unilateralment. El que estem demanant amb aquestes famoses 892 signatures que veies referència al principi i de la moció, el que es demana és que es refaci, que s'aturi el que s'està fent i que es refaci el referèndum. De fet, el que està clar és que si volem una plaça, com ha dit el Roc, que ens identifiqui, que una plaça amb el que tot Sant Feliuenc n'estigui orgullós, és tot Sant Feliuenc. No es pot despreciar més signatures que no volen el que estàs tirant endavant que els que van votar el que vas tirar endavant. Això són matemàtiques. Llavors podem entrar a les matemàtiques d'estem validats pels vots de... Bé, sí, per la llei d'on. Però s'ha de tenir un... S'ha de fer... És tan important la plaça, el centre i la mobilitat que necessitem en el poble, que s'ha de fer amb consens. I és el que estem demanant. No estem demanant, sí, no a la plaça, no, al revés, sí a la plaça. Sí, per suposat a la plaça, però amb consens, d'una altra manera. Sortint del tema de la plaça i tornant al tema de la indemnització econòmica, és molt important, jo conec personalment a la Marisa, amb què està fent referència, i li està anant, però superbé. Superbé, però també perquè ha sabut què fer i és un negoci perfectament dirigit des d'abans d'existir. Sabia què volia, com ho volia. Això és com es planteja un negoci. Al final, poder també ens falta formació. Ens falta formació. Això ho vam trobar a faltar, per exemple. Ahir no es parlava de formació. Evidentment, jo tinc moltíssima menys formació que qualsevol dels comerciants de Sant Feliu. Ja començo per aquí. Vull dir, no estic per sobre de ningú, no estic per sota de tothom. Però poder falta formació en certs aspectes, a dir, com fer aquesta crida per fer-te interessant. Ell parlava, per exemple, de que diu unes botigues d'una botiga d'alimentació al poble no vengui ventre pel que menja ventre del poble, que vengui més paquetets amb llonganissa de Sant Feliu, no sé què, tal, 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 de cara a la gent que ve, que identifiqui allò, uns codinets, per dir una manera, no? Uns codinets que digui, és nostre, això és nostre. Em sembla terrorífic, tristíssim, que digués que gran part de la gent que va a Sant Miquel del Fai no sap on està. Que no sap, diu, per quin poble has passat per Sant Miquel del Fai? No, ni idea. Què vol dir, ni idea? Si me l'has atrevessat, el poble. Ara, quan aviat, si tot segueix el seu camí, es vagi posant en marxa el tema de la variant, que tothom és molt escèptic, ho sé, però seguim tenint bones notícies a nivell intern continuadament, encara més caldrà replantejar el tema del comerç del poble, perquè haurà de fer un tomb total, perquè la quantitat de la mobilitat del poble serà una altra. Però serà més. Ja passarà moltíssima més gent que podrà ser clients potencials del poble. I s'hauran de donar una sèrie de serveis d'una sèrie de maneres. Per exemple, amb el tema que criticava també molt, el tema de la manca d'aparcament. Diu, tu vols anar a comprar a Sant Feliu? Diu, el problema és que ja, vinga, va, te'n convences, va, arribes i no pots parar. Diu, si no puc parar, no puc aparcar, si no puc aparcar, no puc anar a comprar. Diu, això són temes bàsics de replantejament que no ens havíem... havíem parlat d'aquests temes, del problemàtic aparcament o de la problemàtica de la plaça, però no ens ho havíem plantejat des del punt de vista del comerç del poble. És que el comerç del poble li afecta directament tot allò que no fem. I és pues, molt important i molt necessari que ens ho plantegem també des d'aquest punt de vista, creiem.
Jo faré un estudi de a quants minuts del final del programa dieu variant. Sempre és quan em falten 3, 4... Sempre. Sí que deia això, que si mai hi ha variant, ha d'estar molt ben indicat Sant Feliu Nord, Sant Feliu Centre, Sant Feliu Sud, no? I que, de fet, aquesta és una batalla que l'Ajuntament de Caldes té amb la P7, perquè sí. Ara posa Palau Solità i Plegamans i no hi posa Caldes de Montbui.
No hi posa Caldes de Montbui.
Coses, accions molt petites, molt simbòliques.
I va insistir molt al Riera amb el tema, ja en el ple, a la part de pregs i preguntes, ja va insistir molt amb el tema de la senyalització.
De la senyalització.
Sí. I ahir, novament, senyalitzeu el poble, i a vegades pots pensar-t'ho així, primer et dona la sensació aquesta de dir, i llavors penses, no, és que té raó, és que tenim 4 senyals i alguna ens va posar tan diapositives que diem que vam pensar, ostres, tu, vols dir? Sí. Això, no sé jo.
Va fer aquest apunt de la variant, però sí que és veritat que a hores d'ara, quan un comerç de la carretera tanca, no torna a obrir.
No.
L'únic és Can Trista, que sí que va ser el local electoral de primàries, i ara actualment és una barbaria. Però la resta de locals que han anat tancant, bueno, el Josep Figueres, la Baldufa...
No reposen. No,
el Willis...
No reposen.
No es tornen a obrir.
No.
Ens queden 3 minuts. Repasso jo les accions, en voleu destacar alguna?
No, repassa-les, si vols.
Vale, del punt fent centre, fent comerç, era aquest, fem plaça, fem centre, avaluació de l'espai públic, harmonia i ordenança del paisatge comercial, pla de senyalització comercial i civisme necessari, de suport al comerç, simplificar tràmits, lloguer assequible i temporal, compra o lloguer municipal, mesures de suport econòmic, foment, renovació i reforma...
Una cosa que va dir, per exemple, que vaig trobar molt interessant i que, de fet, això hi ha llocs que ho estan posant en marxa, és el tema del lloguer temporal, de dir, jo... Per exemple, faig una campanya de Nadal, no? I necessito un espai per vendre. Faig un lloguer temporal, faig la campanya de Nadal, no? I després, aquell local... Però almenys el local està durant la campanya de Nadal, saps?
Va, solo treballar a casa meva fent enganxet, però els 15 dies abans de Nadal el venc al local que havia estat una peixateria.
Exacte. Mm. Per exemple, no? A la plaça o on sigui.
És un concepte que potser jo, quan el va dir, no m'havia passat mai pel cap. A veure, evidentment no soc del gremi comercial, però no hagués pensat mai i penses, doncs escolta, tinc la paraula del costat tancat per tenir-lo tancat brut i amb un cartell, escolta,
deixa-m'hi posar
una parada i doblo el meu espai de parador. Jo crec que són coses que la gent ni es planteja per falta de formació altra vegada, d'això, simplement no haver tingut mai la idea i que ningú t'ho hagi explicat que es pot fer això.
Exacte. Després deia, amb un persianes, plataforma dels locals, baixar al carrer, creadors a l'aparador, l'aparador del costat, l'activitat al carrer, la llum per Nadal...